Crema amb força un incendi a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha començat en un càmping i s'ha anat estenent. Hi ha 3.000 persones evacuades. De seguida hi connectarem en directe. Ho està seguint des d'allà la Núria Pereira.
Catalunya nit.
El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
Així han quedat aprovats avui els pressupostos que més s'han suat. Són els primers i segurament els últims d'aquesta legislatura presidida per Salvador Illa, i són uns comptes que podrien arribar, per tant, fins al maig del 2028. Escoltarem la valoració que n'han fet els diferents partits polítics i en destacarem les principals partides.
260.000 immigrants han demanat regularitzar la seva situació a Catalunya. És la comunitat on hi ha hagut més peticions. A tot Espanya han sigut un total d'1.200.000. La nacionalitat amb més sol·licituds és la colombiana, seguida de la marroquina i la veneçolana.
I el jutge Santiago Pedraz ha decidit imputar avui la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. El cas Leire, per tant, continua fent-se gros.
Potser, com molta gent, heu sentit i vist en alguna ocasió aquesta noia.
Se me ha equivocado de producto y... He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por
ahí. I segurament molt poca gent la va veure en el context original. És una peça d'informatius de l'any 2008 a Antena 3, on explicava que una mescla de productes químics a la piscina on treballava li va sortir molt malament. Ho va resumir amb aquell que l'Elia Oparda. Les seves paraules es van fer virals i van aparèixer sovint en altres programes, com ara l'APM. Doncs bé, ara l'Audiència de Madrid obliga a 3Media a indemnitzar la dona perquè considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. De seguida ho explicarem bé.
Si fossis de pedra, jo seria mossa.
I tenim en marxa a aquesta hora la primera jornada del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Ha quedat oficialment inaugurat amb una processó metafísica del petit de Calaril. Ens ho explicarà des d'allà la Montse Gené.
I la setmana passada l'Àlex Gorina es va acomiadar dient que ja tenia clar com encararia la secció d'avui.
Ja la tinc clara.
Sí? Sí. Ja saps de quines pel·lis ens
parlaran? Tremolaran les columnes de Babilònia.
Vaja.
Ja les fa tremolar habitualment, així que avui estem molt intrigats per saber quines pel·lícules ens recomanarà.
Ets l'aire, la màgia, la terra i el cos. Jo sóc la mort.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
Si fossis el sol, jo t'espertaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
L'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord evoluciona de moment favorablement. La principal preocupació era que el foc afectés la zona del port, on hi ha empreses amb productes tòxics i inflamables. És un incendi que ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, la majoria allotjats dels càmpings, però també turistes de la zona i treballadors de les empreses. Allà hi tenim la Núria Pereira, per tant, hi anem en directe fins a Canet de Rosselló. La Núria, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez. Sentim que fa vent, Núria. Quina és la situació ara mateix?
Hola, Manel, bona nit. Doncs sí, aquí, des de que hem arribat, el vent no para de fumar. Ai, de fumar, el vent no para de bufar. El fum que hem vist a primera hora de la tarda ja no el veiem ara. De fet, ens acaben de dir que no veiem la columna de fum perquè ja no hi hauria flames aquí a la zona del port de Canet de Rosselló, tot i que els bombers encara treballen per remullar-ho bé durant tota la nit i a veure si demà al matí ja es poden donar bones notícies. S'està remullant la zona del port, preocupa perquè aquí crema una empresa, és la zona del port on hi ha la indústria, és l'empresa Katana, que és de les més importants del món en construcció de catamarans, i així ho ha explicat a 3CAT Info el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Ruinot.
Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
Doncs aquesta és la situació ara mateix, tots els esforços centrats aquí. El foc, però, no ha començat aquí, ha començat més al nord, en una zona de càmpings entre el municipi on ens trobem, Canet de Rosselló, i el municipi veí Santa Maria la Mar, i ha anat baixant cap al port i fins i tot ha creuat el riu Latet, perquè us feu una idea de la fort vent que bufava. En espera que demà ens actualitzin les dades, el foc ha cremat unes 30 hectàrees, hi ha una desena de ferits lleus, entre ells un menor, i uns, com deies, uns 3.000 evacuats.
Se sap, aquests 3.000 evacuats, si ja poden tornar a casa seva o els que estaven al càmping, què hauran de fer aquesta nit?
Doncs mira, la gran majoria d'evacuats són gent del càmping i estan distribuïts en diferents equipaments de la zona. Nosaltres hem visitat un equipament municipal que vindria a ser com un centre cívic. Allà hi ha 400 evacuats de dos càmpings. Els han preparat llits on dormir, els han donat de menjar, els han donat de sopar, és el que hem vist nosaltres, i hem pogut parlar amb ells. Aquesta és una zona de turisme, però no de turisme de francesos, sinó de turisme, per exemple, sobretot d'alemanys i de més del nord d'Europa. Hem parlat amb alguns d'ells i això ens han dit.
There's nothing there anymore.
Allà ja no hi ha res. Només tinc okay, això, però nosaltres estem bé. I això és el més important, que tot estigui bé i que la gent també estigui bé.
Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. Així, doncs, hi hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i a l'exterior del càmping. I sí, estan segures.
Yes, it's safe, yeah.
Doncs, com ja veus, alguns més afectats que d'altres. Durant tot el dia aquí han treballat uns 200 bombers amb 300 vehicles, dos helicòpters i diversos hidroavions. Ara l'activitat ha baixat força. Veiem que la situació és molt més tranquil·la. Ja no sentim aquesta olor de fum forta que sentíem més a primera hora de la tarda. I com us dèiem, segons les últimes informacions, ja no hi hauria flames. Per tant, s'estaria remullant la zona. Per tant, de moment, si no canvia la situació, evoluciona favorablement.
Gràcies, Núria, bona nit.
Adéu, bona nit.
I l'altra notícia del dia passa pel Parlament de Catalunya.
El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
Salvador Illa ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar-lo fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i també als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no serà un xec en blanc. Des del Parlament, és una crònica d'Albert Prat.
Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia, i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
Avui ningú s'ha posat de perfil, la resta de partits hi han votat en contra i el primer partit de l'oposició, Junts, li ha criticat la falta d'ambició i la debilitat parlamentària. Antoni Castellà.
No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. i un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
Sigui com sigui, Illa encara no ha resolt el conflicte amb els mestres ni amb els metges i Rodalies continua tenint problemes, però avui el govern ha guanyat estabilitat en un moment de màxima incertesa a Madrid i abans que comenci un cicle electoral que farà impossible qualsevol acord.
Doncs els primers pressupostos de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims comptes aprovats pel Parlament el 2023. Repassem amb Txell Vallespí i Àlex Giralt-Robert les grans xifres d'aquests pressupostos i què preveu la llei d'acompanyament.
3 de cada 4 euros pressupostats es destinaran a partides socials i de l'estat del benestar.
La conselleria que més augmenta el pressupost i que més podrà gastar és Salut, quasi 14.000 milions d'euros.
El pressupost també creix especialment Educació i Formació Professional i supera els 8.000 milions d'euros. I Drets Socials i Inclusió, que en tindrà assignats més de 4.000.
Un dels temes estrella són les polítiques d'habitatge, amb 2.500 milions d'euros per ampliar el parc públic i garantir l'accés assequible a un pis de lloguer.
També es destinaran 400 milions al Pla de Pobles per reactivar nuclis urbans en municipis petits.
El capítol d'inversions augmenta un 45% per compensar que ja no hi haurà els fons Next Generation. En aquesta partida, entre d'altres, hi ha 400 milions d'euros per millorar equipaments educatius i 100 per al tramvia del Camp de Tarragona.
I també es destinaran quasi 500 milions per reforçar l'estructura de l'Agència Tributària de Catalunya i un 100 més per la promoció i la defensa del català.
Pel que fa a la llei d'acompanyament, contempla la creació de l'autoritat aeroportuària perquè la Generalitat tingui influència en la gestió del Prat.
També recull el pla per reduir la burocràcia o l'increment del cànon de l'aigua a partir de l'any que ve.
Catalunya nit.
Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa ara la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i també el seu número 2, tot plegat pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdia Civils i el Partit Popular els reclamen la dimissió, però des de la Moncloa, Txell Vallespí, tanquen files i descarten més cessaments.
Sí, dimarts el ministre de l'Interior ja va sortir en defensa de la directora de la Guàrdia Civil per les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista que està acusada de maniobrar per parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. I avui ho ha fet el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Vol aclarir com van anar les reunions amb Leire i si, com apunta Luco, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González ho nega. I a més d'això, avui hem sabut que Hisenda es persona en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident Zapatero, una altra de les causes que esquitxen el PSOE.
I avui ja podem explicar que Catalunya ha tancat el procés de regularització d'immigrants amb gairebé 260.000 sol·licituds. És la comunitat que més n'ha registrat. A tot Espanya, gairebé 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Dos de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Per nacionalitats, més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians i van seguits dels marroquins i els venezolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys, un fet que els facilitarà la integració. Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions.
El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia, que superen les 160.000 peticions. Uns números que han acabat duplicant les previsions inicials, perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant l'allau d'expedients que s'ha rebut, s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
No va jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento.
L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits. Cal recordar que si el Tribunal Suprem acaba aturant temporalment el procés a l'espera de saber si xoca amb el dret europeu, les persones que ja tenen el permís temporal no es veuran afectades.
Gràcies, Àngels. El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Quins passos més han de fer a les persones que tenen la sol·licitud de regularització aprovada?
Doncs després de la regularització encara han d'obtenir el número de la Seguretat Social i la targeta d'identificació d'estranger, el TIE. Sense aquests documents, moltes persones continuen sense poder ser contractades. Des de la taula del tercer sector social reclamen reforçar els recursos perquè els tràmits siguin més ràpids. La vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat, Natàlia Valenzuela, també demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
Aquestes xifres també demostren, no, l'abast del repte que tenim per davant com a societat, que és garantir que totes les persones que han aconseguit papers no caiguin en la irregularitat d'aquí un any, quan hagin de renovar-los. Insistim que aquesta és la màxima prioritat que hem de tenir les administracions públiques com les entitats socials.
Des de Càritas Catalunya també alerten que hi ha empreses que encara tenen reticències a contractar persones que estan acabant el procés de regularització. Ho explica el director de l'entitat, Salvador Busquets.
Els hi fa por que les persones que estan optant o que es presenten per, com a candidates de feina, tenen només un resguard provisional. Això els hi dona dret a poder ser contractades. Però a les empreses els hi fa por perquè no se sap com quedarà.
A tot això, les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina, sinó que asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació a la vida social perquè la inclusió sigui real.
Doncs qui està en contra d'aquest procés de regularització és Junts, que ha denunciat davant la Comissió Europea el procés del govern espanyol. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez ha actuat d'esquena a Europa i ha menystingut el català en el procediment.
I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
Ja és oficial, Vox ha entrat al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el Partit Popular per investir Juanma Moreno Bonilla. L'acord de 150 mesures també inclou la prioritat nacional que predica l'extrema dreta, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús.
Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
El PP i Vox han anunciat l'entesa, aquest acord, poc abans de la segona votació del ple d'investidura en què Moreno ha sortit finalment reescollit president. Fem ara una pausa per la publicitat, res, un parell de minuts i de seguida tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Déu Manzanar, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
Per què?
Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
Sort del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals. Plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí, no tiré res. Però em quedo aquí.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ahir vam sentir, ahir a aquesta hora, com Salvador Illa qüestionava la retirada dels peatges de la P7. Doncs bé, avui qui ho ha discutit també és el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal. En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, s'ha mostrat partidari de recuperar el pagament per fer servir l'autopista. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, l'AP7 s'ha de pagar, i el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals.
Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Tayac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
Precisament, avui ha sigut un dia complicat a l'AP7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
I avui tenim més dades sobre els efectes de la calorada dels últims dies. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit. De les prop de 450 atencions, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles només a Catalunya a les altes temperatures.
Aquestes dades, Montse, confirmen algunes de les alertes de l'últim estudi d'IESA Global sobre calor i riscos per la salut, oi?
Sí, l'estudi ja considera la calor com el principal risc climàtic per la salut que hi ha a l'estat espanyol i un desafiament pel nostre sistema sanitari, el que aquests episodis de temperatures extremes li suposen una gran tensió. Es calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. Quan l'estudi mira què passa a urgències amb els termòmetres disparats, detecta increments d'un 42% de les atencions generals i un 25% de les pediàtriques, en un context que també pateixen els professionals de la salut, com ens explica Elisabet Diago, l'autora de l'estudi.
Hi ha un problema associat. Els professionals també estan patint els efectes de la zona de calor. Els treballadors diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
I encara una altra reflexió. La calor no perjudica tothom per igual. L'informe confirma que el risc de malaltir o de morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
A Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que va sacsejar el país, encara hi ha espai per algun miracle.
Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara.
Els equips de rescat han localitzat i tret aquest home, Hernán Gil, un treballador d'un aparcament d'un edifici de La Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat ara a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. Tret d'aquests petits miracles, el país ja comença a pensar en la reconstrucció i avui el nostre equip d'enviats especials ha acompanyat l'operatiu dels bombers de la Generalitat, que també s'han desplaçat a Veneçuela per ajudar en aquestes tasques. Miquel Jarqué, bona nit.
Hola, què tal? Molt bona nit aquí des de Playa Verde. Estic al carrer de la Sara, a Cati a la Mar, i venim d'un hospital on els bombers de la Generalitat li han fet una revisió. Bàsicament, ells el que estan fent són revisions d'habitatges, perquè aquí hi ha molta gent, i en aquest barri on sóc ara mateix ho veig, hi ha molta gent que dorm al carrer, tot i que a casa seva més o menys està dempeus. Llavors, els bombers són molt importants perquè certifiquen, donen una certa tranquil·litat a la gent donant un certificat explicant quins són els danys que han pogut comprovar que té l'habitatge. Això ens ho ha explicat el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallart, que ha comprovat amb el seu equip com moltes vegades aquest paper, que després té una execució amb reparacions, doncs dona molta tranquil·litat als veïns.
Trobem una aglomeració important normalment als barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
I aquest paper, aquesta certificació, per exemple, l'està esperant la Pilar de Amaro. Hola, buenos días.
Buenos días, habla Pilar de Amaro. Primeramente le doy las gracias a Dios, la gloria y la honra a él. Mi familia y yo estamos vivos, pero viendo la situación que estamos pasando aquí en la calle Sara de Playa Verde, hay una situación bastante dolorosa con mis vecinos, aún mi casa que sufrió fracturas. Necesitamos con urgencia, de verdad, estas personas que están encargadas, bomberos que están encargados de por lo menos venir a revisar cómo quedaron las infraestructuras de las casas, para por lo menos dan un poquito de tranquilidad, si se puede por lo menos estar allí cerca o no. Dormimos situación de calle hoy en día.
¿Ustedes duermen en la calle?
Sí, dormimos
en estas tiendas que vemos aquí.
Sí, dormimos en situación de calle, entramos a la casa rápido, cuestión de un minuto, dos minutos, una persona afuera viendo pendiente, porque de verdad, o sea, la mayoría de las paredes de la casa quedaron fracturadas y debido a eso pues tenemos bastante temor. Y bueno, hay una casa que era de tres pisos tipo castillo, se derrumbó completa. También corremos riesgo porque de moverse esos escombros con tanta lluvia que hubo es peligroso, pues, para que puedan ocasionarse otros tipos de accidentes.
Y además el miedo a las réplicas, que es lo que asusta más en este momento después de haber sufrido estos. Tenemos aquí tenemos aquí amb nosaltres també la María Elena Sifi.
Siofi,
¿qué tal? María Elena.
Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros.
Aquest és una barriada que jo no sabria dir, Manel, si és un molt bon lloc per viure, perquè aquí van patir l'estavellament d'alguns míssils al gener. I després també aquí han patit doncs avingudes d'aigua, ¿verdad? Han tenido deslizamientos de tierra que ya han sufrido en años anteriores. Cuénteme un poco la historia de este barrio.
En el año 1999 tuvimos la tragedia de Vargas, en la cual también hubo afectaciones totales en todo el estado.
De hecho, aquí tenemos una muestra, ¿no?
Esta pared que ves caída por mitad fue en el año 99. Lamentablemente las personas que viven allí, vive una señora de 90 años que no ha podido reparar esa pared y ahora tenemos esta segunda
Y luego también agua, avenidas de agua, sí. Más recientemente.
Aquí regularmente no llueve, pero cuando llueve, llueve muy fuerte y las afectaciones son grandes.
Y ahora les ha venido...
Y ahora nos ha venido terremoto y lluvias. Tenemos que estar pendientes, ¿por qué? Porque no sabemos las estructuras de las casas, necesitamos ingenieros civiles, personas calificadas que puedan venir a chequear todo esto, como lo dijo mi compañera, de que si podemos ingresar a ellas o no. Lo otro es que hay personas que tienen situaciones médicas, con medicinas que si nos han traído medicinas, cómo no, nos han ayudado con agua, con comida. Le damos las gracias a esos héroes, yo los llamo héroes. Para mí son los héroes que tenemos, que nos envió Dios. Pero necesitamos, hay personas que requieren medicamentos que no traen ellos, como el diclofenac, el acetaminofén, el catoprofeno, que son para dolores, pero hay medicamentos que son propios de cada persona.
Muy bien, muchas gracias por atender los micrófonos de Catalunya Ràdio. Ja veus, Manel, aquí, aquesta és el que queda, no?, després de l'emergència i després dels rescats, encara queda aquí molta feina.
Sí, i tant de bo que els canviï la sort també a tota aquesta gent. Moltíssimes gràcies, Miquel Jarque, en directe des de Veneçuela. Una abraçada.
Una abraçada, Manel. Bona nit.
Passa pràcticament un minut i mig de 11:15 de la nit. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac d'avui de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra sobre la capital ucraïnesa, amb més de 70 míssils i 500 drons, que han impactat en zones residencials i han danyat també més d'un centenar d'edificis. Txell Garriga, bona nit.
Bona nit. Volodymyr Zelensky diu que amb més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Donald Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
L'ONU i la Unió Europea han condemnat aquest atac i els 27 han anunciat ja noves sancions a Moscou.
I ara ens traslladem als Estats Units, on no tothom celebra el Dia de la Independència, el 4 de juliol. Sembla que aquest any, amb el 250 aniversari, la festa ha de ser més grossa que mai, però hi ha ciutadans que no s'identifiquen amb la celebració. Són, per exemple, els indígenes de Nord-Amèrica. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Tu has parlat, Oriol, amb una tribu que intenta recuperar la seva llengua.
Sí, m'he trobat amb la tribu Okanechi, pertanyent a la nació Saponi. És una tribu petita a dia d'avui, té uns 2.000 membres escampats entre Ohio i Carolina del Nord. I, de fet, l'últim parlant fluid de la seva llengua, anomenada Yesasahin, va morir fa 30 anys. Mira, si et sembla, podem escoltar com aquesta llengua sona ressuscitada.
A veure...
Taskahu nungi se aginewa lek. Mi taskahu nungi se aginele yukewa lek. Amai saplek. Mi amai kisapna tokena higuna.
Bé, el que sentim és un poema dedicat a la terra i als roures que la poblaven, i el rapsoda és Cory Roberts, un lingüista de la Universitat Dillon a Carolina del Nord. Manel, això m'ho va recitar al campus de la mateixa facultat i se'm posava la pell de gallina mentre el sentia, mentre el veia amb ell, perquè estava molt emocionat, i ara sentint-lo, doncs, una mica es reprodueix aquell sentiment. Un Roberts que té sang Okanechi, que ha fet el que podríem qualificar de miracle, ha revifat la llengua a partir d'un diccionari de menys de 1.000 paraules.
Estudiar la llengua era un repte. Quedaven molt poques paraules. Quan la vaig començar a estudiar, només en quedaven 753. Estudiar lingüística em va ajudar a planificar com ho podia fer per revitalitzar aquesta llengua i tornar-la a la vida.
Ara la missió de Cory Roberts és ensenyar a ensenyar, és a dir, que els Okanechi aprenguin a transmetre la seva llengua i que pugui perviure durant molt de temps i, evidentment, amb un procés complicat. Ell compta amb l'ajuda dels estudiants de la universitat. Alguns són d'origen nadiu, d'altres no. I el que fan, bàsicament, és desenvolupar programes i projectes molt pedagògics perquè després també els okaneixi, doncs això els serveixi per reaprendre o per aprendre directament la llengua que ells consideren que és la seva. Tot i que dominen més l'anglès, evidentment, ells consideren que aquesta és la llengua que duen a la sang i que és la que els connecta amb els seus ancestres.
Tu has visitat aquest centre, Oriol, on s'ensenya aquesta llengua indígena desapareguda? On és?
Bé, el centre és als afores de Dillon, a Carolina del Nord. És una mena de casa, de casal, allò que seria un centre social molt, molt treballat, tot molt, molt modern, evidentment. Tenen, doncs, per dir alguna cosa, doncs, sistemes audiovisuals per aprendre, evidentment, molts objectes exposats. Vaig veure, per exemple, un pou-pou, que són aquelles llances enormes amb plomes, que, a més, doncs, combinaven escuts referents a l'exèrcit nord-americà, perquè els indis també han participat militarment en aquest país, tenen els seus veterans de guerra que han participat a les grans guerres, a la Guerra Mundial o també a la Guerra del Vietnam. I en aquest centre, a més, doncs, han reconstruït un poblat okaneixi que està ubicat en un gran prat, en un entorn rural, en una terra que havia pertanyut també a aquesta tribu.
And, you know, even now, with all this...
Ara, per aquest 250è aniversari, la gent fa moltes coses, celebren, però des del punt de vista nadiu, penses en els pactes trencats, l'assimilació i totes les coses per les quals vam haver de passar. You know, we actually went
through. Sí, és la veu de Vicky Jeffries, que és l'administradora de la tribu, una senyora molt, molt amable, realment doncs, entranyable, i que m'explicava l'emoció que li suposa amb ella ara tenir la possibilitat, gràcies al projecte del lingüista, de Corey Roberts, de poder-se comunicar amb els seus familiars en petites frases que va aprenent del dia a dia, i realment doncs, té l'esperança que la llengua aconseguirà convertir-se en una llengua d'ús. Tenen molta feina encara, evidentment, però és que el cas del Yesasahin no és únic aquí als Estats Units. Hi ha moltíssimes llengües indígenes desaparegudes, esborrades del mapa en aquest país. Recordem, és un país en el qual hi ha més de 500 tribus reconegudes oficialment i tantíssimes altres que no compten amb el reconeixement oficial del govern federal nord-americà. I en alguns casos hi ha estats que no reconeixen directament cap tribu, com és el cas d'Ohio. Per tant, és una situació, com ens apuntava la mateixa Vicky Jeffries, que evidentment ella no es diu Jeffries, ella va adoptar aquest nom en el procés d'assimilació que van passar molts indígenes per poder doncs, participar de la societat d'aquest nou país que es construïa fa 250 anys, i per això ella ens deia això, que aquest 4 de juliol molts indígenes, allò de res a celebrar.
Doncs sí, s'entén que no estiguin satisfets del tot. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, des de Washington. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Catalunya nit.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico, que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. Per contra, la companyia assegura que aquest acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de la treballadora en l'entorn de treball, diuen, i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Montse Pujol.
El conseller Francesc Xavier Vila ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant de la denúncia de la treballadora. Ella denuncia que durant 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no utilitzés el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor s'hi té pis a l'esquerra. I se'n gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
L'empresa Atico, en canvi, assegura que l'acomiadament respon només a motius professionals relacionats amb l'actitud de la treballadora a la feina i afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que donen servei a una comunitat internacional. Apunta que la seva filosofia és atendre cada client de la manera amb que la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim Nayara Schaller, directora d'operacions de Tiaco.
És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
A Tiaco té una desena de centres de treball a Barcelona.
Ho hem avançat a la portada. L'Audiència de Madrid obliga a 3Media a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina de Madrid on treballava, va fer servir l'expressió aquella de la Elia Doparda, que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. Marc Ruiz.
El vídeo es va gravar el 2008. Formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va viralitzar i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susanna Navas.
Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar. I ella ho prova amb diferents informes que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
La sentència ordena a 3Media a retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes.
Doncs interessant.
Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant. Avui
el petit de Cal Eril ha inaugurat el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. L'ha seguit la Montse Jané Riba.
Hola, bona nit. El concert inaugural del petit de Cal Eril ha estat un concert coral i un punt psicodèlic, com deia ell mateix, amb artistes convidats com la Ludwig Band, Ferran Palau, Terta Relena, la Mar Pujol o la Remei de Calafresca, que s'han anat succeint a l'escenari. Abans, tot un seguit de balls populars de Vilanova i la Geltrú han fet una processó al voltant de l'escenari. Queda, doncs, inaugurat el Vida, que agafa velocitat amb els concerts que avui encara queden, com el de Saint Etienne, grup britànic d'indie pop, que començaran d'aquí a poc, quan hagi acabat la cantant canadenca Charlotte Carden, de la qual podem sentir el seu Take Me Back. Aquesta nit tindrem també a l'escenari principal Ralf Fichu i el Masia, Berry B o Alcalá Norte. També es podran escoltar Al·lèrgiques al Polen, Dan Peralbo o Fades. Demà hi haurà Guitarrica de la Fuente, Lia Cali, Sidoní o la Ludwig Band, i ja per dissabte quedaran Amaya, Maria Arnal o Fatboy Slim. Molt bon ambient al Vida, ple però mai estressant, perquè en aquest bosc, si alguna cosa hi ha, és espai. Gent de totes les edats, passant-s'ho bé, escoltant la música que més els agrada entre les moltíssimes propostes d'aquí i de fora que hi ha en els diversos escenaris.
Doncs ha arribat el moment de l'última projecció de la temporada, l'última sessió golfa. Àlex Gorina, benvingut.
Bona nit als dos, a tothom.
Bona nit.
Fa pena, però bé, aquí estem.
No fa pena, segueix la vida.
Exacte, sí.
És a dir, anem a refrescar-nos una miqueta. El que passa és que hi haurà moltes pel·lícules d'aquest estiu que no podrem anunciar ni recolzar. Així que avui, si em permeteu, poso una, però seran quatre.
Va.
Sold 10.500.000 pounds for this Stradivarius cello.
No us perdeu Los Músicos, una pel·lícula on la reunió de quatre instruments musicals creats per Stradivarius creen una lluita a mort entre tota una sèrie de personatges que tenen l'oportunitat de fer art, però aprofiten més aviat per esgarrapar-se entre tots. Al costat d'aquesta pel·lícula que es diu Los Músicos tenim Lady Nazca, una pel·lícula que ens explica la història real d'una noia alemanya que va ser qui va acabar de descobrir i va salvar els geoglifs del Perú, aquells dibuixos monumentals que només es poden veure des de l'aire. Sí. Història real molt ben explicada. Magallanes, produïda per Albert Serra i Laz Díaz, que és un director filipí, ens explica la història de Magallanes amb Gael García Bernal, rodada a la manera de Werner Herzog, quan va fer Aguirre, La ira o La còlera de Dios. Per tant, totes les garanties, però molt cinèfila, llarga i dura.
Amb producció d'Albert Serra, no?
Efectivament, i a l'estil d'Albert Serra. I finalment, La casa del bosque, una vella pel·lícula de Maurice Pialat, que eren 7 episodis d'una sèrie de televisió, que en realitat era una pel·lícula de 7 hores que ell va dividir en 7 fragments i es va veure a la televisió, sobre nens refugiats a una granja durant la Segona Guerra Mundial, una autèntica i absoluta meravella. Aquest és el vostre destí immediat en les pantalles cinematogràfiques.
Això ja és a la cartellera, eh? Això arriba ja.
I a partir d'aquí busqueu-vos la vida la resta de l'estiu.
D'acord.
Més no podem fer, eh?
Doncs això queda anotat. I ara anem al tema, de la setmana, de l'última setmana.
És que no hi ha tema. El tema avui és que és l'últim dia i vosaltres sou el tema. I, per tant, els 5 que feu aquest programa, bàsicament, doncs us dedico què heu de fer aquest estiu.
Vaja.
Una música, un artista del cinema i una pel·lícula. Per ordre alfabètic. Agnès, preparada?
Sí, anem-hi.
Agnès Marquès, aquesta és la teva música.
Eu sem você não tenho porquê.
La samba en preludio, interpretada per Agnès Jaoui, directora i actriu i cantant de cinema, que, a més, li encanta la música hispana o semi-brasilenya, per entendre'ns. De Tunísia, internacional total. Aquest és el tema, recuperar músiques aquest estiu d'Agnès Jaoui. Agnès.
Apuntadíssim.
I si vols recuperar cinema d'algú, jo recomano Agnès Bardà, és a dir, la realitzadora francesa, per tant, Cleo de 5 a 7, obligada, recull allò, espigues i espigadores, directament, o vés a fer fotografies en JR a cares i lugares, d'acord?
Molt bé, fantàstic.
I com a pel·lícula, Agnès de Dios, evidentment, aquella obra de teatre transformada en cinema per Norman Jewison, interpretada per Meg Tilly, Jane Fonda, Anne Bancroft, de monja embarassada, que enfronta la psiquiatria amb la fe.
Això del de Dios em va perseguir molt, durant els 80s i 90s.
I voilà, Doncs aquests són els deures d'estiu per l'Agnès.
Perfecte.
Toca l'Elisabet Espuny i li posarem...
Que entri l'Elisabet també, que ho escolti des d'aquí. Ja pot entrar el Marc també. Sí,
bueno,
clar,
i tant. Clar, que ens mirem les cares. Àngel, tu no, però...
L'Àngel no voldrà, no hi haurà manera amb l'Àngel.
Amb el clatell t'agafo, eh?
El tècnic s'ha de quedar dintre, però vaja, tenim l'Eli aquí, a veure què li diem.
Per l'Elisabet, una Elisabet, evidentment. Elisabet Fraser. Scottish, membre de les Cocteau Twins. I parella, musical amb Jeff Buckley, i ha vist cantant El senyor dels anells, a una de les pel·lícules del senyor dels anells. El que més m'interessa és el títol de la cançó, At Last I'm Free. Are you free?
Are you free,
doncs,
sempre.
Per tu, aquest estiu, Elizabeth Fraser. Quina serà l'artista del cinema? La clàssica, Elizabeth Taylor. I és
m'encanta.
Que resulta que Kitten Virginia Woolf ha fet 60 anys aquesta setmana, i aquella pantera antidiluviana que era Elizabeth Taylor a la pel·lícula, en l'obra de Harold Pinter, convertida en una obra mestra del cinema, amiga, amiga, és un model per tu. I si hem de parlar de pel·lícula, serà Elizabeth, l'emperatriu rebel.
Uau.
És a dir, sí, d'Àustria, definitivament. En la versió de la Marie Kreutzer, interpretada per la Vicky Creeps, quan sí, es treia el corset i demostra totes
directament. M'agrada bastant, eh?
D'acord?
M'agrada bastant.
Aquestes són les teves.
Gràcies.
Lluís Àngel, estàs preparat? Doncs endavant amb la teva música. Lluís Àngel el Flaco Franco és el cantant de ranxeres de Sinaloa que dediquem al nostre amic de Recolitos. En fi, banda de mariachi norteño absolutament espectacular. Aquesta serà la teva música, has d'aprendre a ballar. I et dedico a un artista de cinema lògic, Luis García Berlanga. És natural, perquè a més va fer una pel·lícula que es deia Los Jueves Milagro. I què passa els dijous, quan ens reunim, Luis Ángel, Alonso i jo, aquí per fer el programa aquesta nit? Doncs que fem costures. Gràcies a Sant Dimas ens surt l'espai així de bé que ens surt. Pel·lícula! Ángel Exterminador. És inevitable. Luis Buñuel. O sigui, Ángel i de Luis Buñuel, ja ho sabeu, eh? Tots tancats d'una casa com si fos la ràdio, que sembla que ets molt educat, però quan estàs tots reunits comencen a sortir les esgarrapades, també. I a vegades també actes amorosos una mica contemplatius. Aquest ets tu, Luis Ángel. Felicitats. Qui li toca? Qui li toca? No fer... Manel, estàs preparat, Manel Elías?
Preparadíssim.
Sí? Doncs atén amb la teva música.
De noche me salgo al campo para...
Tu t'esperaves els Manel, però no pot ser, no podia ser tan obvi. Llavors, recordes potser el Loli Manuel?
Sí.
Loli Manuel, o sigui, Manuel Molina Jiménez, que va morir el 2015, amb unes boleries de tronio autèntiques, flamenc, gitano, contracultural, de la transició, indispensable a recuperar. Com ets així, tu, també, d'esperit lliure i tot plegat, encara que no portis la mateixa barba que aquell senyor, doncs aquesta és per tu.
Gràcies.
L'artista de cinema, Manel Barceló. Per què? Perquè Manel Barceló i Serrano és el gran mestre del monòleg i del cabaret estil Faux i Tigressa Rame en aquest país on ell va fer de Quima al Merlí televisiu. Per tant, llibertat, sisplau, llibertat. Per cert, tinc una pel·lícula per tu que ara no entendràs.
Ai.
Lola. I és que he descobert que Lola normalment ho apliquem a les Dolors. Però no és veritat. Tant val per les Dolors com per les Manueles. Si em permets que faci servir la comparació...
Compro.
Et regalo una Lola...
Lolo. Ara li direm Lolo.
Lolo. Doncs si és, ja ha de ser una Lola, pots triar entre la de Vigas Luna, la de Fassbinder, la de Marlene Dietrich, Lola, l'Àngel Blau... La de Jacques Demy. Jo tinc una favorita.
Quina?
Jacques Demy, sisplau.
Doncs em quedo amb aquesta.
C'est moi, c'est Lola. C'est le curie à tout propos. C'est moi, c'est Lola. C'est vous, monsieur. D'acord?
Merci.
T'agrada doncs, el programa?
M'encanta. Me la miraré aquest estiu, i tant.
Em giro cap a l'esquerra i toca el Marc. Marc Güell. Aquest l'heu sentit i no sé si t'agradarà la tria, però... Marc, és més complicat del que sembla, eh? Sí, al final aquest.
Hem coincidit sovint en llocs estranys. Però mai ens hem topat ni saludat.
El més americà dels catalans o el més català dels americans, per entendre'ns. No barreja de folk d'en dues parts, no? Jo te l'he triada sobretot per un tema, que és aquest, i el títol del tema, que és Fent l'amor penjats del cel. I a més ha fet banda sonora, o sigui que hi ha una justificació. El director o artista de cinema potser no el coneixes, però jo te'l recomano de debò. Es diu, perquè es viu, Marco Bellocchio, director italià, el darrer dels resistents de l'antidemocràcia cristiana.
No
a l'estil de Pasolini, per favor, sisplau, un respecte, i a mi puny in tasca, que vol dir les mans a les butxaca. El que fas amb les mans, jo no ho sé, però a la pel·lícula m'agrada molt.
Doncs prenc nota.
Anem per la pel·lícula, si et sembla. La vida íntima de Marco Antonio i Cleopatra de Roberto Gabaldón del 1947, on era Marco Antonio una médium que es teletransportava per anar d'Egipte a l'actualitat i de l'actualitat a l'Egipte acompanyat de Maria Antonieta Fons, actriu de la pel·lícula de La Habana, que a més era rumbera, era neta de la família Pons, de la casa Pasqual i Pons, que va fer l'Enric Sagnier a Barcelona, que era arquitecte també d'aquí, del Comte Güell. Per tant, estimats, si de Marco Antonio anem pel Güell, ja tenim resol l'estiu.
Fantàstic.
Us ha agradat el regal?
Home, boníssim.
Doncs disfruteu de l'estiu, de la música, del cinema i dels artistes.
Moltes gràcies, Àlex Gorina. La setmana que ve anava a dir la temporada. La setmana que ve no, però la temporada que ve sí,
No corris tant, no corris tant. Piano. Voluntario.
Doncs farem una pausa molt ràpida. Ja tenim aquí el David Ubach i amb la selecció espanyola que està encarant bé el pas a la següent fase del Mundial.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Què et passa?
Que no em tanca la maleta.
Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
Bé, si trec uns quants banyadors...
No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
4 minuts i mig i arribarem a les 11. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Pendents del paper que està fent la selecció espanyola al Mundial avui, però abans donem pas a un document sonor del dia en relació a això, oi?
Sí, i tant.
Què és això?
L'hem d'explicar bé, sí. Perquè la qualitat del so tampoc és l'òptima. És Lamine Yamal, que li preguntava a un nen al túnel de vestidors, en aquell moment en què els jugadors surten acompanyats de criatures al camp, un nen o una nena, perquè en tractar-se d'un menor, ni tan sols el veiem... Bé, en el túnel de vestidors, en el vídeo del qual n'hem extret el so, no se'l veu, si quan salten al terreny de joc, però li pregunta si està bé, perquè la criatura hauria estar nerviosa i Lamine Yamal li pica l'ullet i li pregunta si està bé, i diu, hauries d'estar molt content d'estar aquí i fa l'efecte doncs, que la criatura es relaxa i surt contenta. No? És una curiositat de Lamine Yamal, que se'l veu força distès abans d'encarar un partit que és transcendental, però que la selecció espanyola ja té a la butxaca perquè està guanyant 3-0 a Àustria en partit de setzens. Ja el temps afegit del partit ha marcat un doblet de gols d'Oyarzabal i un segon entremig dels dos d'Oyarzabal de Pedro Porro. Espanya, que al descans guanyava 1-0.
I el Tour es diu de França, però comença a Barcelona.
Bueno, al final sortim a menjar-nos l'asfalt, no? Volem ser molt competitius. Per què no?
És Joel Nicolau, un dels dos catalans que participaran en aquest Tour de França. L'altre és el seu company, el Caja Rural, Abel Barderston. Aquesta tarda s'ha fet el primer acte principal del Tour a Barcelona, la presentació dels equips, a la qual hi han assistit a la zona de la Sagrada Família uns 50.000 espectadors, segons dades de la Guàrdia Urbana, que ha deixat a més imatges molt, molt icòniques d'aquesta presentació del Tour a Barcelona. Dissabte comença la competició.
Gràcies, David.
Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Aquí hi ha hagut frase. Una mica de sol és el que necessito. No sé.
Si és una mica, estaríem molt d'acord. Sí. Ara, que és el que ens diu la Gemma, no?
Endavant, Gemma.
Bona nit, Gemma.
Bona nit. Una mica més que... La cançó es diu Sol, directament. Es diu Sant, directament. I, per tant, demà és el que tindrem. És la cançó de Derek Fain, que es diu Sant. I, per tant, demà tindrem sol. Molts pocs o gairebé cap núvol. Algun núvol prim al matí i alguna nuvolada molt local que pot créixer a la tarda. però sí, tindrem un dia de sol i de calor. Avui les màximes ja han tornat a arribar als 38 graus al Dover, a Llimiana, o 37 a Reus. Demà una miqueta més. Aquesta tendència és la que tindrem. Per tant, demà amb avisos activats d'una banda de calor nocturna, és a dir, aquestes nits de mal dormir cap a l'Alt Baix Empordà, també cap a la façana litoral, i demà per calor durant el migdia entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que és on avui també s'ha enfilat més la temperatura. I aquesta calor que s'anirà intensificant, i avui el Servei Meteorològic de Catalunya doncs, ha fet aquest preavís per aquesta propera onada de calor que començaria diumenge i que de moment s'allargaria fins dimecres.
Ens anem mentalitzant, doncs.
No queda una altra. No queda un altre, no queda un altre.
No queda més.
Molt bé.
Fins demà, Gemma.
Demà sol.
Demà sol, exacte.
Adéu.
I demà que farem l'últim Catalunya Nit de la temporada?
Ens anirà bé que faci sol, perquè, sí. Home, no el farem aquí.
No, el farem al Festival Vida.
A Vilanova.
Va, demà...
No ens hem muntat pas malament.
No.
Doncs vinga.
A celebrar-ho, que ha estat una bona temporada. Demà... A les 10 des de Vilanova.